Avui, 14 de juliol, se celebra el Dia Internacional de l'Auxiliar d'Infermeria per destacar doncs, la feina i el compromís d'aquests professionals essencials de la salut durant la hospitalització i recuperació de pacients i en aquests darrers dos anys també essencials pel tractament de tota la població amb la història de la pandèmia. Per tant, 14 de juliol, Dia Internacional de l'Auxiliar d'Infermeria. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dijous 14 de juliol, hores d'ara amb 31 graus a la ciutat de Lleida. Ahir ja vam arribar als 40, ja vam veure aquest 4 amb més d'un termòmetre a la ciutat de Lleida. I ja saps que, a més, això és una... Bueno, és el que ja ens havien dit, la onada de calor, que tindrà aquests dos pics, un ja el va tenir i l'altre ens arribarà aquest cap de setmana, però vaja, que tot això ens ho explicarà demà l'Armando Álvarez. Recorda sempre que a Lleida la màxima es dona molt tard. Ahir faltaven 10 minuts per les 6 de la tarda, que vam arribar a fregar aquests 40 graus. O sigui que, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Va, que buscarem aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camunyes, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem d'animals de companyia amb la Imma Sabater, la infermera veterinària de Anadon Veterinaris, i de salut i de nutrició amb el Cristian Didier. Amb tot això ens plantem a la una, és dijous, això vol dir que a partir de la una tenim les escapades de COPE amb el David Velasco. Avui estan en directe des d'Andorra, a veure si amb millor temperatura, home, suposo que amb millor temperatura que aquí a Lleida, però veurem si pel lloc on estan amb temperatura més alta del normal. Agència Estatal de Meteorologia, Moisés Camunyes, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixi predominant el temps estable amb cels poc ennuvolats, menys al Pirineu, on creixeran alguns núvols de pol·lució diurna. Si parlem de les temperatures, avui continuaran significativament altes, a màximes que arribaran als 39 graus a Lleida, als 39 també a Balaguer, als 38 a la Seu d'Urgell, als 37 a Tàrrega i als 32 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda predominarà el vent del sud i del sud-est i tindrem alguns intervals moderats. Si ens fixem ja en la jornada de demà divendres, esperem a Lleida cels poc ennuvolats amb alguns núvols d'evolució diurna a zones del Pirineu, mentre que les màximes demà pujaran lleugerament i s'arribaran als 41 graus a Balaguer, als 40 a Lleida capital i a Tàrrega, als 39 a la Seu d'Urgell i als 33 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Recordeu que un cop de calor... pot ser, depenent de moltes complicacions, pot arribar a ser mortal. Per tant, hi ha coses que no s'han de fer quan tens un cop de calor. Per exemple, no beure aigua freda de cop, no dutxar-se amb aigua freda. Ens podem, i si podem fer-ho, i no ens és un problema, podem fer-ho, però no amb aigua freda ni de cop, ni tirar-se a una piscina de cop, ni amb un riu de cop. Parlo d'aigua relativament freda, i tu havent patit un cop de calor. Tampoc hem de deixar la persona que es trobi marejada amb un cop de calor al sol. Evidentment, l'hem de portar a un lloc fresc, fresc, entre cometes, no la fiquem dins d'un lloc amb l'aire condicionat molt alt, però en un lloc fresc, amb bona ventilació i sobretot protegit del sol, del raig del sol directament. I també hem de fer una consulta al metge. Jo sé que de vegades tothom diu, és un cop de calor, no passa res. Bueno, no passa res, però pot acabar passant, perquè a més això no és immediat. Per tant, una consulta amb un metge sempre ens anirà bé. Ens faran les preguntes claus, ja sabeu que el que hem de fer és vigilar aquesta incidència directa del sol. Els principals símptomes d'un cop de calor són, en una fase inicial, la sensació de debilitat, mal de cap, marejos, fins i tot pèrdua de consciència, accelerament dels batecs del cor, el que coneixem com a palpitacions, orina poc, sequedat, enrogiment de la pell, absència de suor, hiperventilació, ull quan hi hagi tot això. Això és una primera fase. La segona fase, sorgeixen altres símptomes com rampes, elevació de la temperatura corporal, convulsions, alteració de la consciència, desorientació... Poca broma amb aquesta història, perquè si arribem aquí sí que requerirem de servei mèdic d'urgències. però hem d'intentar no arribar-hi tot això, i ara aquesta onada de calor ens acompanyarà aquests propers dies. Per tant, ja sabeu, com sempre, primer de tot anar ben hidratat, amb aigua, evitar l'exposició al sol, si no podem evitar-ho, protegits la pell i amb barrets, i escolta, passar-ho com sigui, que són uns dies. Va, que busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
I ho farem parlant de... Bueno, de històries que hi ha també relacionades amb el tema de la falta de pluja. No només l'onada de calor, sinó la falta de pluja. I és que el president de la comunitat de regants del Canal d'Urgell, Amadeu Ros, ha demanat que tothom sigui assenyat a l'hora de regar cultius davant la situació d'escassetat de reserves, la falta de precipitacions i aquesta onada de calor.
Ja sortim d'un temps, el mes de maig, amb molta calor, després el mes de juny, i bueno, sé que ara treballarem, que demano que tothom sigui assenyat, amb el sentit de que ara treballarem amb una bona dotació d'aigua, cap problema, tots aquests dies de calor.
Diu que es pot arribar en condicions al setembre. El proper 27 de juliol hi haurà una altra reunió, però de moment Rosa ha descartat aplicar restriccions al regadiu davant la sequera. Però, escolta, que millor posar-hi seny, i si ens podem estalviar uns litres, doncs molt millor. Anem a parlar de successos, perquè déu-n'hi-do el que ha passat entre avui i ahir a la xarxa viària lleidatana. Aquest matí una furgoneta ha atropellat un treballador de manteniment de carreteres, segons ens expliquen, ha passat a l'autopista AP2, el seu pas per Castelldans i direcció a Lleida, al quilòmetre 155 de la via. Com a conseqüència de l'accident, en què l'home ha resultat ferit greu, s'ha tallat un carril d'autopista i hi ha hagut retencions. Hores d'ara, a la A2 seguim tenint un carril tallat a camions més amples de l'habitual, és a dir, a transports especials, a més de 3,5 metres. És del quilòmetre 469 fins al 475 des del col·legi de direcció a Lleida. Però la resta d'incidents, incloent la d'aquest atropellament del matí, ha quedat ja resolt. Però és que quatre persones van resultar ferides de diversa consideració ahir a darrera hora de la tarda en una col·lisió frontal entre dos turismes a la Nacional 2 entre Lleida i Alcarràs. L'accident es va produir al quilòmetre 455 i va obligar a tallar la carretera durant més de dues hores. Tres persones que anaven al mateix cotxe es van quedar atrapades i els bombers de la Generalitat van haver de rescatar-los de l'interior. D'altra banda, un home de 33 anys va resultar ferit ahir la tarda en una col·lisió entre dos vehicles a la sortida de Lleida cap al Picat. L'accident es va produir a dos quarts de cinc de la tarda en l'avinguda Rovira Roure, i a les 7 i 11 minuts un vianant va ser atropellat al carrer República del Paraguai de Lleida. Per tant, déu-n'hi-do. A més de tot això, un incendi en una furgoneta va provocar cues de fins a 5 quilòmetres a l'autovia A2 entre Tàrrega i Cervera. El vehicle va començar a cremar-se a l'altura del quilòmetre 511 quan circulava en direcció a Lleida, segons Trànsit. En fi, un dia complicat a la xarxa viària lleidatana. Seguim amb el tema aquest que t'explicava, aquella història d'una persona que l'havien agafat després d'haver robat a dos comerços de l'eix comercial de Lleida i que tenia més de 80 antecedents. I després en van agafar una altra que en tenia més de 30. Doncs bé, el jutge de guàrdia ha deixat en llibertat amb càrrecs els dos lladres multireincidents, que entre els dos sumen més de 140 antecedents. 140 entre els dos. Ja saps que el que et deia, un el van detenir dilluns. Dimarts va passar a disposició l'home de 35 anys amb 88 antecedents, però res, va quedar en llibertat. I ahir el jutge va decretar la llibertat amb càrrecs per l'home de 33 anys, que acumula 35 antecedents. En aquest cas, la fiscalia sí que havia demanat el seu ingrés a presó per impedir que tornés a delinquir, però el jutge va optar per deixar-lo lliure, ara això sí, amb l'obligació de compareixer al jutjat els dies 1 i 15 de cada mes. Suposo que s'ho posarà a l'agenda, entre robatori i robatori, he d'anar un moment a que em veguin al jutjat i ja seguir amb la feina. Dic, seguir amb la feina, ja m'entendreu, perquè 35 antecedents o 88 en l'altre cas, escolta, tenint en compte que la majoria de vegades no t'enganxen, és la teva feina, és que estàs a temps complet. Estàs a temps complet fent això. Si no, és impossible. Ni que t'enganxin cada vegada 88 vegades, és que, clar, això és una barbaritat. Doncs res, el jutge va dir que no hi havia problema amb reincidir. No deu de tenir cap familiar amb una botiga que li puguin robar. Vaja, deu de ser això. Seguint amb el tema de la justícia, pugen un 8% els expedients oberts a través de la justícia gratuïta a Lleida respecte a l'any passat. 346 lletrats treballen al torn d'ofici, un 41% del total d'advocats de la demarcació. I marxem ara cap al territori perquè més de mig centenar de petits municipis de Catalunya comptaran amb una nova escola bressol rural el proper curs. Educació finançarà la majoria de les despeses de les llars d'infant i els ajuntaments aportaran un màxim de 5.000 euros. De fet, a la zona de Lleida en tindrem 3, a l'Alt Pirineu i Aran, que estrenaran una escola bressol aquest proper curs. El responsable de l'Associació de Familiars d'Alumnes de l'Escola de Peramola, Xavier Soldevila, diu que estan relativament contents amb aquest nou pla per impulsar la creació d'escoles rurals.
Al final estem relativament contents perquè l'objectiu és aconseguir que els nens de P2 es quedin aquí. És molt important perquè fins ara se'n anaven al poble de la vora i llavors ja, mira, ja hem socialitzat, que bueno, també és entre cometes, perquè un nen de 2 anys socialitzar pot venir. Però vaja, es perdien places, l'escola anava a menys, i això és un gran què, perquè els ficaran a la vora, tindrem aquí els nens de P2, tu ets un pare que tens un nen de P2, ja no et preocupis d'anar a un altre lloc, vull dir, el deixes aquí i és supercòmode i el resultat és bo.
Almenys és una bona notícia, sobretot per famílies i també pels infants que s'han de traslladar menys. Eh? Crònica sanitària, hem de parlar ja del primer cas de verola del mico a Lleida. És un home que es va contagiar a Barcelona, resident en un poble. El positiu es va confirmar dissabte passat. El Departament de Salut ha sol·licitat per Catalunya 1.600 dosis de vacuna, gairebé la tercera part de les que arribaran a Catalunya. I parlem ara de la notícia econòmica del dia, i és que la memòria econòmica de Lleida del 2021 indica que és la demarcació catalana que menys ha patit l'impacte econòmic per la crisi de la Covid-19. El producte interior brut de Lleida va créixer un 6%, més que la mitjana catalana, després de caure un 8% l'any 2020, menys que el conjunt de Catalunya. És una bona notícia econòmica de Lleida.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
És el moment en el que parlem dels animals de companyia, gossos, gats i d'altres, els teus animals de companyia. Ja saps que ho hem fet tota la temporada acompanyats per Anadon Veterinaris, que són pioners a la ciutat de Lleida, que els trobes al carrer Segrià número 11, on tenen una clínica veterinària de darrera generació, però a més una botiga on trobaràs multitud d'articles pels teus animals de companyia, incloent a més del que tu pots considerar evident, joguets, coses de vestir, corretges, casetes, tot això. A més, tot el tema de menjars, però menjars especials, menjars adaptats per alguna malaltia, en fi, tot el que necessites de menjars, i la part de farmàcia, els medicaments, perquè també, escolta, per sort o per desgràcia, doncs de vegades tenen els nostres animals alguna malaltia crònica i requereixen d'un medicament, doncs també ho tenen tot en una botiga. I el que no trobis allí, t'ho demanen, t'ho busquen. Anadon Veterinaris, estan al carrer Segrià número 11, internet anadonvet.com, i busca'ls també a les xarxes socials. Tota aquesta temporada hem estat acompanyats, ben acompanyats, per la infermera veterinària, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Per cert, toque vacances ja o encara t'has d'esperar a l'agost?
Una mica més de l'agost.
Una mica més de l'agost, val.
L'espai de setembre.
Però escolta, és una molt bona època, el setembre.
Sí, m'agrada.
El que passa és que el setembre, pel que parlarem avui, De vegades els dies es fan una mica més curts i baixa un pèl la temperatura i a la millor del que parlarem avui ens pot fer una mica de mandra, però vaja,
sí,
el programa d'avui és molt divertit, jo us ho dic ara.
I millor si al juliol a l'agost, millor.
Va, de què parlem avui, Emma, així, ja sense embuts?
Vinga, avui parlarem de parcs aquàtics per gossos, aquaparcs. Sí, sí, és divertidíssim.
Jo no sabia ni que existien.
No, he fet un treball d'investigació i he buscat tots els que hi ha a Espanya i ara els diré, per la gent que ens escolta, que ha de marxar a algun puesto de vacances per la zona que diré, i poder anar a gaudir amb el seu gos, és superdivertit. Bueno, ara, he vist fotos...
Un aquapark és, ja ho sabeu, una zona d'aigües amb tobogans i xorros, bueno,
sí,
piscinetes
sí,
i coses...
Piscines,
per gossos.
Amones...
Per gossos. Però, bueno, per gossos
i
el propietari.
Clar.
Però
sí,
entenc que són els gossos els que es llancen pels tobogans.
Sí. Sí, i també joguen com tables de surf, saps? Sí, és molt divertit. He vist les webs i no sé, m'ho he passat bomba només de mirar. Dic, això ho diré a la ràdio per la gent que pugui gaudir si està a prop.
Bueno, jo no sabia ni que existien, però n'hi ha. N'has vist uns quants. A veure, explica'm en algun.
Ara, vinga, comencem a Barcelona. A Barcelona he trobat un que es diu Resort Can Jané. Vale. Després, Trost Resort Alicant. Gos Aventura Castelló. Bracos House Beach a Madrid. A Madrid hi ha més, eh? Uh-huh. Vive Pet Resort a Las Rozas de Madrid. Peludos a l'agua. També, a bueno, Tres Cantos, a Madrid.
Aquesta està clara.
Sí. Mascots Hotel amb Clot a Tenerife. I Mascout Ocio i Relax a Càceres.
Bueno.
Aquests són tots els que he trobat, eh? Comença a veure, però són molt xulos. Si teniu que anar a algun puesto d'aquests que he dit de vacances, teniu que anar, perquè us ho passareu bomba.
Bueno. Però escolta, això com funciona? Funciona igual? Tobogans i coses, agafo el gos i el tiro per allí, o baixo amb ell, o com ho fai?
Jo he vist vídeos que pengen a les webs de cada un d'aquests que he dit, i sí, hi ha algú... No, tu acompanyes el teu gos, hi ha uns altres que són petitets i ell va molt xulo, hi ha donuts, a més.
Ah, vaja.
És que és molt divertit, ho teniu que veure.
Però a veure, que tu el teu gos l'has de conèixer bé per saber si li està interessant o no, eh?
Ah, home, clar, però, clar, els vídeos que fiquen allí s'ho estan passant bomba, clar. Has de saber que li agrada banyar-se, clar, que li agrada la piscina. De totes maneres, això està superbé, però ara donaré uns consells.
Això anava a dir, dic, alguna cosa haurem de tenir en compte, eh?
Sí, que després ens emocionem massa i a veure...
O sigui, primer, no submergiu el gos, si ell no vol. Perquè
bueno,
ja,
sí.
Ja m'ho veig, això. Vinga, tranquil, que no passa res cap a sota de l'aigua.
Ni a mulleres,
no.
Eh? No serveixen, ni a mulleretes, no. A veure, l'exposició prolongada al sol no és bona pel gos.
Clar.
O sigui, teniu que trobar ombres també i estar una estona a l'ombra. No podeu estar 5 hores que li doni el sol, per més que estigueu a l'aigua. Val? Teniu que tindre una estona també que aneu a l'ombra, que li doneu aigua, val? O menjar, però tranquil·lets també. Després, més de 2 hores continuades a l'aigua
tampoc,
no és bo.
Tampoc.
Teniu que revisar les coixinets de les potes, perquè se fiquen massa tous i es poden fer ferida.
Vale.
Va, més que res per això. Més de 2 hores continuades no ho recomano.
Uh-huh.
Després no li doneu de menjar just abans de llançar-lo a l'aigua.
Ah, bueno, anava a dir això. Si ells també tenen lo del tall de digestió o aquestes històries, clar.
Home, i més que res que igual estar allà molt excitats i vomiten a la piscina.
Clar.
Vigileu una estoneta abans, li podeu donar una horeta abans, però no just arribar a donar-li de menjar i ficar el gos a que salti a la piscina, no.
Clar.
Millor que no. Després... Teniu que aclarar bé el cloro de l'aigua, perquè hi ha dutxes també, com natres, hi ha dutxes per aclarar bé el pèl que no tingui cloro.
Ai, és que ara estava pensant d'on he de tenir que fer una neteja exhaustiva cada dia del recinte d'aigües, perquè, clar, vulgués o no, segur que deixen pèls.
I uns aspiradors que deuen tindre.
Clar.
Sí, no, està molt bé. No, està molt ben pensat i molt ben organitzat.
Escolta'm, un par d'aquests, tu, el gos el deixes lliure o el portes lligat? O depenent? Depèn de com veig, sàpiguis que es comporta.
Home, a l'aigua està suelto, eh?
Uh-huh.
I jo crec que deuen tindre una normativa, clar, gossos agressius, jo crec que hi ha una llista de requisits per entrar, això
clar,
també.
Clar.
Val? Després, clar, els que tenen continències i tot això, jo crec que tampoc els deixen anar.
Clar.
Okay. Després, teniu que secar bé les orelles.
Ah, clar.
Després de cada bany, una tovalloleta i secar bé les orelles.
Sí, no fem anar els bastonets, eh?
No, mai.
Res de posar dins de l'orella, res, eh? O sigui, s'assegue per fora i una mica cap dins, però amb una tovallola, però res de posar res cap a dins de l'orella.
I jo, per lo que he pogut veure a internet, els preus són molt econòmics. No us penseu que són cars, eh? Està molt bé.
Uh-huh. Home, mira, com una experiència que no hem fet mai, si el nostre gos, quan fa molta calor, li pot agradar allò, caminar per l'aigua i jugar amb pilotes i veure d'altres gossos, pot ser una bona experiència, la veritat.
Sí, s'ho passen molt bé. Bueno, jo els dies que he rigut molt. Se passen molt bé, però sí, mireu si esteu a prop d'algun que he dit, mireu primer a la web a veure què demanen, perquè el que diem, segurament hi ha uns requisits que tots no compleixen.
Suposo que també té un avantatge que no hem comentat, i és que aquell dia us dormirà bé.
Molt, i farà amics.
però vull dir que suposo que estarà més actiu que habitualment, o sigui que dormirà bé.
Sí, com els nens. No sonava problema aquella nit.
S'ha de pensar en tot, eh? A part de les orelles, els ulls, per exemple, o alguna altra cosa que haguem de tenir cura...
Home, jo recomano que si té alguna cosa a l'ull que l'estem medicant, no és una bona opció.
Clar.
Ara, si el gos està bé, més que res són les orelles que poden... tindre alguna infecció, perquè es quedi l'aigua dintre, però... Secant-lo bé, però només amb el dit, eh? No cal ficar res a dintre, n'hi ha prou.
Val. Això, com ja hem dit, tant si anem amb unes instal·lacions d'aquestes com si no, portar el gos al dia de vacunes i desparasitacions i tot això.
Això sempre.
No, t'ho dic perquè aquí tindrà contacte amb molts altres animals.
No, i quan sortim de casa, això sempre. Ja ho vaig dir la setmana passada, crec que ho vam fer, tant si el portem com nosaltres, com si el deixem a casa, que hi ha d'anar algú que entra a casa, com si anem a una residència canina que el deixem allà, sempre ha de portar desparasitacions i vacunes al dia.
Ahà.
Sempre.
Bé, doncs ara que estem en plena onada de calor, és una excel·lent manera de tancar la temporada amb els nostres amics de Anadon Veterinaris. Et torno a recordar que estan al carrer Segrià número 11 i que estan encantats de que els vagis a visitar, a preguntar, a xafardejar, a conèixer-los. Carrer Segrià número 11, que a més segur que aneu fent torns i la botiga està oberta tot l'any, o sigui que us trobarem sempre en horari comercial. I després ja sabeu que abans no t'ho havia recordat, el telèfon 973-266-388, que és aquest telèfon que funciona a les 24 hores del dia en horari comercial, et contestaran des de la botiga, però si és una emergència veterinària et passaran a la veterinària o al veterinari de guàrdia, però si truqueu a la matinada, a la nit, un dia festiu, cap de setmana, el dia de Nadal, tranquils que et contestaran, sempre hi ha una veterinària o veterinari de guàrdia que atendrà la teva trucada. Imma Sabater, escolta, que tenim una temporada ja al sac i ben lligat, eh?
Sí.
Ja està.
Passa ràpid, eh?
Bueno, hem parlat de moltes coses. Em consta que t'ha vingut molta gent a conèixer i a preguntar dubtes, que al final és el que volem, que si teniu el mínim dubte abans de fer un pas important, aneu a Anadó en Veterinaris. I escolta, mira, que la Imma, que l'he escoltat a la ràdio, que li he de preguntar una cosa. Encantats.
Sí. Si... A més, és molt curiós, perquè te truquen i et parlen com si tu el coneixessis.
Sí, bueno, clar, és el que té, Imma. Tu ja estàs a casa de la gent, per entendre'ns.
És molt divertit.
I la veritat és que és l'objectiu, és resoldre dubtes, perquè si fem un pas, el fem en ferm i no en fals. Ja m'enteneu, el tema d'adopcions, regalar i aquestes altres històries, i prevenció de malalties. Mm. Bueno, Imma Sabater, espero que t'ho haguis passat també com jo, aquesta temporada.
Molt bé.
Bueno, doncs que tinguis bon estiu, i ha estat un plaer.
Igualment.
Cuida't força, una abraçada.
Una abraçada.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Sapa que ens acostarem ja a la una de la tarda. És dijous, és el darrer de la temporada, però escolta que l'aprofitarem cada segon per parlar de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier, que el trobes a Disanta Nutrició, a internet disantanutricion.es. Busca'ls a les xarxes socials. A Lleida estan Alcalde Porqueres número 74 i el Christian també el pots buscar, que fa uns vídeos magnífics amb molts bons consells a l'Instagram i a les altres xarxes socials. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, buen día.
Bueno, nos vamos de vacaciones y lo vamos a hacer hablando de un tema que quizá años atrás era tabú, que hoy en día quizá tampoco ha dejado de serlo, pero se empieza a hablar un poco más. Y que son temas que si los cogemos a tiempo, pues perfecto, y si no, se nos puede complicar la historia, que son los temas de la ansiedad. Quizá ahora que vienen las vacaciones, quien no las haya cogido todavía, puede ser una buena época para atacar este tema, entenderlo y empezar a poner en práctica soluciones.
Porque además, fíjate, Ricard, que la ansiedad aprendemos a convivir con ella.
Sí.
Y la normalizamos en nuestro día a día, así como hemos normalizado el estrés, ¿no? El estrés laboral, el estrés familiar, el estrés en general que tenemos el día a día, tendemos a normalizarlo como si fuera algo normal. La ansiedad también, hay muchas personas que conviven con ella y es una de las situaciones como más de muy mal hábito, ¿no?
Sí,
normalizar
sí.
Un proceso ansioso, porque luego se nos cronifica tanto y es tan difícil salir de ese proceso que estamos mucho tiempo y que necesitamos tratamientos un poquito más profundos, ¿no? Y no pasa nada, todos los tratamientos se pueden utilizar, pero si podemos afrontar estas situaciones más pronto, lo prevenimos, que se nos agraven un poquito más, ¿no?
Es que yo creo que el día a día nos llega a confundir, como bien decías, porque ya nos hemos acostumbrado a vivir, corre, levántate, corre que nos tenemos que ir, corre que va a haber atasco, corre que no llego a comer, el domingo también corremos porque tal, y ya nos generamos un estrés, una ansiedad, con lo cual creemos que es normal, es lo normal, y no es así, no es normal, no se debería vivir así, ¿eh?
Pues ahí es donde está el tema. De hecho, nosotros en la consulta, ahora mismo tenemos, y después de pandemia, tenemos una avalancha importante de personas
claro.
con procesos ansiosos, ¿no? Entonces,
que además es esta ansiedad, perdona, Cristian, muchas veces la aplacamos, no la curamos, no, la aplacamos con la comida. Y ahí es donde ya se genera el problema que tiene que ver con el tema de nutrición y de la alimentación. Porque a veces tenemos un estrés y ¿qué hacemos? Venga, nevera tiembla. Por la noche, cuando ya me quedo tranquilo, venga, el atracón, porque esto es así.
Entonces, una cosa que es muy importante, y yo creo que nos han educado poco en esto, es reconocer cuando tenemos un proceso ansioso.
Sí.
Porque con que se habla poco y con que no sabemos reconocer estas señales, no, y también por la vorágine del día a día, aunque
sí.
no tenemos tiempo, es que ni siquiera tenemos tiempo para escuchar qué está pasando por nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, una sensación que suele aparecer es una presión en el pecho,
uh-huh.
que puede ser muy grave, muy profunda, que notas incluso como si fuese un ataque cardíaco, a algo muy suave, muy sencillito, ¿no? Tienes una pequeña presión como que necesitas varias veces suspirar, ¿no? Para coger ese aire que no me llega.
Uh-huh.
Esa sensación son las primeras señales de ansiedad, ¿no? También otra señal de ansiedad, aparte de esta sensación como de respiración y de un poquito de presión, es muy rápido con todo. O sea, de repente os pilláis que ya habéis acabado de comer, ¿no? Entonces, de repente llegáis a casa, os sentáis, y de repente, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Quién se ha comido mi plato? Pues me lo he comido yo, lo que pasa es que no me he enterado.
Claro.
O sea, este proceso ansioso también suele llevar a generar mucha comida inconsciente porque voy tan rápido que no tan. Y otra sensación más o menos parecida o que también está relacionada es cuando estamos en casa, tenemos una especie de inquietud. Entonces yo me levanto, voy al sofá, voy a la nevera, vuelvo, abro un cajón, lo vuelvo a cerrar, como algo, no, bebo algo, no, ¿vale?
Se nota que esto te lo han comentado más de una persona, ¿eh?
Sí, 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 no. Hay un chiste.
No, me río porque a mí me ha pasado también.
Hay un chiste de nutricionista que es muy malo, pero lo tengo que decir, que es, me falta algo, no sé qué es, y voy a buscar la nevera, a ver si lo encuentro. Es muy malo, no te rías.
No, pero es que me río porque a mí me ha pasado a veces, abres la nevera y dices, bueno, pero ¿qué hago aquí? Si no tengo, ni tengo hambre, claro. ¿No? ¿Y qué vengo a buscar? Pero siempre encuentras algo.
Siempre encuentras algo, claro. Sí, porque la cuestión no está en el alimento, la cuestión está en lo que tú estás sintiendo. Entonces,
claro.
Si alguien se siente identificado, estás teniendo alguna sensación que no son tus sensaciones naturales, si tú nunca has tenido rutinas de comer muy rápido o si nunca has tenido rutinas de estar picoteando, tal, vamos a hablarlo un poco, porque incluso te puedes reconocer que esté pasando algo personal. A lo mejor estás pasando una fase de estrés importante en el trabajo o está pasando algo familiar, algún problema, algún proceso patológico, una enfermedad de alguien, ¿no? Si nos pillamos en esta sensación, vamos a consultarlo.
Bueno.
La primera persona de elección a consultarnos es el médico de cabecera.
Vale.
¿Vale? A nadie más. No se consulta al doctor Google.
No.
No se consulta a nadie, ¿no? Porque porque este proceso lo gestiona el médico de cabecera.
Claro.
¿Vale? Incluso cuando yo tengo mis pacientes que me generan, que a lo mejor vienen a mí porque tienen algún objetivo o piensan que es de la alimentación, y no, hay gente que dice, ¿qué hago para tener ansiedad por la comida? No, vamos a consultar con el médico de cabecera,
claro.
Porque esto que estás notando podría ser un síntoma de ansiedad, y entonces pues el médico de cabecera ya decidirá y te hará otras pruebas y todo el proceso este, ¿no? Entonces, sí que es verdad que os voy a explicar unas tres herramientas para ayudar a gestionarlo, pero ante esta sensación, no se busca por internet, no se le pregunta. Lo podemos compartir con las personas que tenemos a nuestro lado como forma de desahogarnos, pero hay que consultarlo con el médico, ¿vale?
A ver, entonces, herramientas.
Ejercicios de alimentación. Es importante tener una rutina. En este momento, cuando tengáis un proceso ansioso, es importante tener una rutina. Y sí, normalmente se recomienda tener unas 4 o 5 comidas al día. ¿Vale? Porque sabemos que el proceso ansioso con la comida disminuye cuando tenemos menos hambre. A veces se junta este proceso ansioso por la comida al hambre que tenemos del momento. Entonces es como muy desaforado. Entonces el tener una rutina de 4 o 5 comidas al día tranquilas ayuda a reducir el proceso ansioso, ¿vale? Y luego también el comer reduce la ansiedad. Comer algo reduce la ansiedad. Pero necesitamos ponerlo de manera consciente. Es decir, si os encontráis ansiosos, parad un momento a comer algo o a beber algo. Pero no me vale que, con esto que hemos dicho alguna vez, de cojo, lo mastico una vez y lo trago. No cumple la función. Este ejercicio se puede hacer con muchos alimentos. Los alimentos calientes funcionan muy bien. Una taza de café caliente, una taza de té, no, incluso una taza de chocolate, porque te obliga a parar, no puedes beberlo rápido, entonces te obliga a pararlo, te obliga a comerlo, entonces si vais a comer algo, me lo invento, un bocadillo, no quiero hacer el ejercicio de que lo hagáis delante del ordenador, ni con un vídeo de internet, ni llamando a alguien, ni hablando con nadie, no paráis un momento, 5 o 10 minutos, que no pasa nada. Vamos a un sitio, nos lo ponemos en un plato, lo comemos. Esto lo hemos hablado de la alimentación consciente. Entonces es un ejercicio súper potente para la ansiedad, ¿vale? Muy potente. Entonces con la alimentación, dos ejercicios. No prohibiros a no comer, sino comerla de manera consciente. Es un enfoque muy diferente, ¿no? La primera idea sería, pues, venga, me prohíbo y no como nada. Pero entonces luego empieza por dentro aquello que se te hace cada vez más grande y de repente pues estás comiendo de manera en una forma de atracón. La segunda es tener unos horarios, una organización, ayuda mucho, ¿vale? Y luego podría ayudar a hacer actividades que no tengan nada que ver con tu factor estresor, ¿no? Si lo que te está estresando no es el trabajo, por ejemplo, o lo que te genera ansiedad es algo que está pasando en casa, pues vamos a hacer una actividad fuera de casa. No dar un paseo cuando esté ocultando el sol, de cara a la tarde. Vale, ya sé que sois deportistas, todos, os gusta la bici, me da igual. Coger un momentito las zapatillas, os vais a dar un paseo de media hora, 20 minutos, 15, una hora, y volvemos a casa. y ya veréis que el proceso ansioso ha disminuido mogollón.
Claro.
Y luego también, por ejemplo, la lectura, una lectura tranquila, leerte una novela, un cómic, leer algo que te obligue a tener el pensamiento ocupado. Y os voy a compartir un ejercicio que es muy potente, ¿vale? A ver, Ricardo, si lo puedes hacer, a ti que te gusta la música.
Hombre.
Necesitamos que busques una canción y que esa canción empieces a descubrir cuáles instrumentos hay de fondo.
Ah.
Entonces, tú estás escuchando una canción y dices, ah, vale, allá escucho el bajo, allá escucho el piano, vale, y aquí está la voz, y aquí está... De repente hay una campana por ahí que no sé de dónde ha salido. Es un proceso meditativo muy importante, que es... Porque claro, los que hacen música, los que sabemos un poquito del tema, pues para entender un poco la melodía y los instrumentos tenemos que parar, porque eso es muy complejo.
Pero oye, me estoy dando cuenta que al final todo se reduce a distraerse momentáneamente, porque el impulso ese de ir a picar dura un tiempo limitado y se supera, me olvido de eso, ¿no?
Claro, es una herramienta que podemos utilizar, pero claro, por eso tenemos también que visitar al médico, porque claro, si hay algo muy profundo que se tiene que trabajar, a lo mejor hay un trauma, a lo mejor estás pasando algún proceso de duelo, no lo sé, pero a veces la distracción no es suficiente, entonces hay que trabajar otras cuestiones, ¿no?, digamos.
Claro.
Pero sí que es verdad que a veces nos olvidamos de cosas importantes, que es como es parar a escuchar una música.
Sí,
o a veces nos olvidamos de cosas básicas, que es como parar a leer un libro. ¿Cuándo fue la última vez que leíste algo de tu interés? ¿No? Esto que se hagan la pregunta los oyentes.
Claro.
¿Cuándo fue la última vez que paraste a leer un poco de algo? ¿No? Entonces, a veces conectar con aquellos momentos de tranquilidad nuestros ayudan muchísimo en un proceso ansioso. De hecho, por eso los fumadores recurren al tabaco, ¿no? Porque al final paran, tienen que ir, salir a la calle, fumárselo, no sé qué, y al final estás parando y estás bajando. Es que el cigarrillo me baja la ansiedad. No, no. Lo que te baja la ansiedad es que estás parando y dedicándote un momento a ti, ¿vale? Pero es verdad que el proceso ansioso puede venir ligado a mil cuestiones y si nosotros probamos estas pequeñas herramientas y continuamos teniendo procesos ansiosos profundos, hay que consultarlo, hay que consultarlo, hay que consultarlo. No lo dejéis avanzar porque cada vez se cronifica más. No es normal tener esto, no es normal.
Bueno, pues yo creo que esto es el resumen. Primer, que no és normal, per tant, ens ho traiem del cap i quan abans ho puguem superar millor. Segon, anem al metge de capçalera, que és el primer lloc on hem d'anar per explicar-ho i a partir d'allí doncs la doctora o el doctor ja ens dirà cap on hem d'anar, què hem de fer. I, paral·lelament, li podem dir al metge de capçalera, escolta, jo tinc una nutricionista o un nutricionista, puc parlar amb ell també? Sí, perfecte, doncs ja està. Si aneu a veure el Cristian Didier i el seu equip, són molt curosos amb aquest tema, us ho diran ells directament. Ha anat al metge de capçalera, no? Doncs vés-hi, i després parlem-ne.
I aprovechem agosto per recuperar rutines, que i verano i vacaciones, per recoger el libro, per escuchar música, per hacer actividades un poquito más tranquilas.
I després en setembre intentemos no olvidarlo, que esto también, ¿eh? O sigui, intentem agafar la rutina a l'agost, però després no ho deixem al setembre, que el setembre arriba i és com una bola de neu, ¿eh? Vull dir, te va atrapant. Intentem, llavors, és fàcil dir-ho, però si no, tranquils, que el setembre amb el Cristian tornarem a estar aquí i en tornarem a parlar. Llegamos a la una, Cristian Didier. Además, es la última semana de programación local, con lo cual es el último espacio de esta temporada. Como siempre, ya sabes, un placer que nos hayas acompañado, ilustrado todo el año hablando de salud y de nutrición. El Cristian sempre ho dic, és nutricionista, és investigador, per tant, està al dia. És una persona que escolta, el que quede antiquat ja no t'ho explica, el que es coneix de nou ens ho descobreix aquí a l'espai i és molt clar parlant. Per tant, jo crec que al final és el que necessitem, que no ens donguin moltes voltes als assumptes, sinó que ens parlin clar i que puguem trobar solució als temes. Aprovecha tu també per desconnectar un poc, ahora si puedes en unas semanitas de vacaciones i en setembre volvemos.
Muy bien, Ricard. Pues buenas vacaciones, feliz verano a todos.
Gràcies, Cristian. En uns segons ens plantem a les senyals horàries que ens indicaran que és la una de la tarda. Avui és dijous, ja saps que ho deixem aquí, però ara arriba el David Velasco amb les escapades de COPE. Avui des d'Andorra, en directe. Demà hi tornem. Darrer dia, darrer programa de la temporada, a les 12:20, des de COPE Lleida. Que acabis de passar bon dijous.